Dilluns 5 de març anem ja amb la primera de les nostres entrevistes aquí al Sempre amb tu. Avui, en aquest migdia, ni que sigui dilluns, anem a fer vermut. I és aquest diumenge tornen ja els vermuts que la cultura amb un nou cicle de vermuts i ho faran amb música en directe. Acabarem l'entrevista amb un tastet del que escoltarem diumenge i els pròxims diumenges també al Centre d'Interpretació de la Pesca, on que la cultura torna a proposar uns matins diferents de cap de setmana. Per parlar d'aquesta proposta i per fer balanç del cicle que han tancat, també de les diverses activitats que estan treballant des del col·lectiu, ens acompanyen avui aquí al nostre estudi Joan Callau i Àngel Martí. Joan, Àngel, com esteu? Bon dia.
Bon dia, Dani.
Bé, salvats de totes aquestes grips pels grans freds als quals no estem acostumats a casa nostra.
L'Àngels, que se'ns queda un ratet més aquí a l'estudi després de l'absenta. Joan, que t'incorpores ara. Abans de parlar del que ens ha de vindre, hem de parlar del que hem acabat. I segurament este cicle primer de l'any, hivern, ha estat un cicle una mica el més diferent, si es pot dir així, perquè hi ha hagut la part més institucional del col·lectiu. Hi ha hagut la part més reivindicativa potser del col·lectiu i hem tingut també veus del territori dins de la programació dels vermuts. Fem una mica de repàs del que vam gaudir a totes les calderes i calderos que van assistir al Centre d'Interpretació de la Pesca en estos primers tres vermuts del 2018. Què vau oferir?
Doncs el primer vermut, si la gent ho recorda, vam dedicar als versos contra la violència. Aquest llibre que ha sortit del dia 1 d'octubre, de fet, és una reivindicació contra la violència de l'1 d'octubre.
I que tant tu com jo tenim l'honor d'haver-hi contribuït.
I tant.
Això és important dir-ho per la Cala, no? Gent de la Cala que hem contribuït en aquest projecte.
I bé, doncs va vindre pues, bastants de poetes i músics que han contribuït. I el primer vermut va ser això, que voldria aprofitar per dir a la gent, perquè és que m'ho ha preguntat bastanta gent pel carrer, que no saben com aconseguir este llibre. I és molt, molt senzill, només cal que vagin a qualsevol llibreria i els diguin que volen el llibre de versos contra la violència d'Edicions Onada. I ja està, i la llibreria els hi aconseguirà sense cap tipus de problema. Sense cap tipus de problema, no, encara que no el tinguin en existència.
A punt donat, per tant, si algú busca aquest llibre. Això va ser el primer dels vermuts, el segon ja va ser la presentació dels premis guanyadors de l'any passat de narrativa i poesia.
Evidentment, sempre que hi ha que els llibres estan enllestits, el que fem és presentar-los aquí a casa nostra, perquè jo sempre predico, no sé si algú em fa cas, jo vull creure que sí, doncs jo sempre predico que els premis literaris de casa nostra, de Cala, és de la gent de la Cala i que amb l'esforç amb que la cultura i l'Ajuntament i altres institucions tant privades com d'altres tipus, doncs ajuden en aquest projecte de la nit de poesia i els premis literaris, jo penso que el gran orgull està en que amb tot aquest esforç que fem tanta gent ens estem a poc, amb humilitat, però amb certesa ens estem convertint en un petit referent dels premis literaris tant en narrativa com en poesia als països catalans. Per què? Doncs perquè són premis que no estan manipulats. Ningú ens diu qui ha de guanyar. Guanya aquell que el jurat pensa que és el millor entre els millors i després el publicar en una editorial catalana independent, ben situada i potent com és Pagès Editors, els nostres guanyadors estan a primera plana del panorama literari. Avui, la guanyadora de poesia, la Sandra Blanc, m'enviava una foto tota il·lusionada perquè el seu llibre Premi Nit de Poesia al Carrer de l'any passat, del 2017. Estava a la conegudíssima llibreria La Central de Barcelona. Mireu a on hem arribat i això, que som al cul de Catalunya.
Per tant, és important, d'alguna forma, esta projecció que estan agafant els premis d'aquí de l'Ametlla de Mar, també suposo que motivat també per l'editorial amb la qual doncs, els premis es publiquen, i això també doncs, des d'uns anys aquí ha donat un salt de qualitat i de prestigi en uns premis que sí que són per donar a conèixer veus emergents, tot i que de vegades doncs, aquestes veus emergents també són veus consolidades i que tenen també aquesta possibilitat d'introduir-se en una editorial de molt de renom com és Pagès Editors. I vau tancar el cicle ara fa unes setmanes amb Albert Guiu. Vau pujar riu Ebre amunt amb uns pensaments filosòfics, no?
Sí, tot i que l'Albert lo baixa bastant al riu, lo tenim bastant per aquí baix perquè és membre del precisament del nostre jurat de poesia, en este cas l'Albert és membre del jurat de poesia i per tant, a part de com a poeta, que és un grandíssim poeta amb premis bastant importants, a part d'això és un amic del col·lectiu i per tant li tenim una apreci força important. De fet, jo crec que es va veure reflectit amb la quantitat de gent que havia a la presentació d'un llibre que ell mateix va quedar una mica parat com va entrar. Diu ni per a som m'hagués imaginat trobar tanta gent a la presentació aquí al poble.
I no només això, Àngel, pensa en els comentaris que vam tindre del públic després. Vull dir, hòstia, ens ho hem passat molt bé, i este tio és molt autèntic, és molt directe, sí. Ens va fotre un repàs de la història d'allà dalt de la Ribera d'Ebre, que va ser la gent va al·lucinar.
Bueno, mos va presentar un llibre que és lo que ell fa, los que el seguim habitualment al Facebook, que té bastants de seguidors, i jo en sóc un, pues va fer lo que fa normalment al Facebook, és a dir, ell agafa la frase d'alguna persona, això sempre ho fa al Facebook, de qualsevol persona, i d'aquella frase de quatre línies, pues ell munta un poema, no? I el pensament del filòsof fa això, va agafant alguna petita frase d'un filòsof i a partir d'aquella frase l'home pues, desenvolupa tot el que aquella ment privilegiada li dona, que no és poc, no? La veritat és que vam xalar força.
Interessant també aquest vermut que vam compartir, l'últim que s'ha fet fins ara. A partir d'ara arrenca el cicle de primavera, si es pot dir així, ja que estem al mes de març, ja anem somiant una miqueta més amb les flors. I, de fet, arriba una coneguda per encetar aquest cicle de primavera de Cala Cultura, dels vermuts a la cultura. Serà aquest diumenge, 11 de març, a partir de les 12, música amb Pili Cugat i Carlos Luprien presentant els Jocs d'Aigua. Fet aquí l'estudi, en aquest mateix estudi, els vam tindre ara fa uns quants mesos, a l'Absenta, amb música en directe, després recuperem un fragment. El cert és que, justament, són veus al territori, veus també que van néixer, la de Pili Cugat, a Cala Cultura.
Sí, doncs sempre sí. Ho recorda ella, això,
Sí, és... A veure, em sap greu que algú pensés que a Cala Cultura ens volen posar medalles. Res més lluny. El que fem és simplement agrair que la gent que ha trobat en Cala Cultura una manera de tindre més seguretat amb el que fa i quan és escriure, quan és cantar, i altres coses que han passat per tota la gent amb la qual Cala Cultura s'ha relacionat aquests últims anys. El que ens fa orgull és que aquestes persones, el fet de que alguna vegada Cala Cultura els va fer un amic, els va fer com una mica de palanca perquè ells tinguessin la gosadia de saltar, doncs això s'ha convertit per ells en una manera, en definitiva, de ser feliços, perquè fan el que són i el que volen. La Pili va trencar la seva por escènica. Ho diré així de memòria perquè crec que són 4 anys, en una nit de poesia de fa 4 anys, cantant. va fer una interpretació exquisida, molt, molt, molt sentida, molt aplaudida. I ella sempre diu que a partir d'aquell moment va tindre clar el que volia fer. La Pili Cugat s'ha donat a conèixer amb l'espectacle La Jueva, però ara, a més d'aquest espectacle que manté, ha tirat per un altre camí, que és cantar cançons que arriben, que toquen, i que a versos contra la violència, a la presentació d'aquí a casa nostra, a la Cala, que abans hem fet al·lusió, ella ja va donar algunes cançons i va fer posar a la gent que estàvem allí drets, dempeus, aplaudint-la per la valentia vital, per l'actitud vital, exemplar d'aquesta persona que està o està passant o ha passat doncs per una malaltia greu i com ella li fa front, com ella l'encara, li planta cara amb l'únic que és possible plantar cara a les males sorts o les contrarietats de la vida, que és amb la vida mateixa. O sigui, ella és un exemple de que la vida al final t'ensenya que no ens podem rendir, i ella tira endavant. M'agradaria molt que vinguéssiu a escoltar-la. És un exemple de valentia.
Sí, són instants d'estos que et queden a la memòria per sempre, la seva veu. I no hem d'oblidar que ti, entre cometes, la desgràcia, la sort i la desgràcia, com li pot passar a Iniesta o altres jugadors que juguen al costat de Messi, que porta al costat Carlos Luprián, que és un guitarrista excepcional, fora de sèrie. I clar, sempre es parla de la Pili perquè és la Messi,
clar.
Però és que si no tingués al costat l'Iniesta que li llança les pilotes, perquè la veritat que és un guitarrista absolutament excepcional quan toca la guitarra.
Això suposo que sempre passa amb tots els artistes, no? Que ens quedem amb el cantant i no mirem el que hi ha darrere, i a vegades amb molts grups de rock, sobretot els guitarristes, els baixistes, els que hi ha darrere, bateries.
I el que escriu les cançons, quan reivindiquem els poetes.
Que en aquest cas tot queda a casa, això sí que és veritat, perquè la música i la lletra la posen tant Pili Cugat com Carlos Luprián. Aquest diumenge 11 de març a les 12 del migdia, presentació del seu nou disc Jocs d'Aigua. Després fem un tastet amb Pili Cugat abans doncs, de passar a la segona part del programa. Això serà aquest diumenge. Saltem una mica el calendari. 25 de març, diumenge de Rams, 12 del migdia, també al Centre d'Interpretació de la Pesca, una altra coneguda, presentant el seu nou llibre que es diu L'esquerda de l'Àngel. Joan, què passa amb els àngels? Tenen alguna cosa?
A veure...
Jo et confirmo que sí, eh?
A veure, molt ràpidament... no està massa clar que és un àngel, però...
Almenys Joan no m'ho diria d'això, jo tinc de dir.
No està massa clar que és un àngel, però un dia, quan un dia o una nit, o segurament una matinada, quan jo vaig escriure un vers que deia «Massa vam desoir l'avís de l'àngel», jo crec que vaig descobrir què era un àngel. L'àngel, jo penso que és aquell que portem dins. L'àngel és aquell que portem dins. Aquell que ens parla i que poques vegades escoltem. Aquell que ens assenyala un camí i poques vegades li fem cas. Aquell... en definitiva, que ens sosté i ens manté vius i forts contra totes les contrarietats i els inconvenients i els problemes de la vida, que ja és així la vida. En definitiva, l'àngel és aquell que ens fa donar compte de que la vida està per damunt de tot i que ho pot tot. Per tant, sí que t'agraeixo aquesta... provocació que m'has fet, perquè quan jo vaig escriure l'avís de l'Àngel, el títol va sortir aquest vers i va sortir amb aquesta filosofia. I hi ha una certa curiositat en què voldrà dir la Maria Victòria Lovaina amb el títol L'esquerda de l'Àngel. De fet, ella i jo vam estar parlant i vam fer broma, no?, sobre aquestes coincidències. Dit això, la Maria Victòria Lovaina, pels qui heu vingut sovint als vermuts que la cultura, i que ja ho sabeu, i pels que no han vingut tant, sabeu o sabreu que té casa aquí, a casa nostra, la Cala de des de fa molts anys, que ja venia de petita, que actualment forma part del jurat del Premi de Narrativa Vila de l'Ametlla de Mar, per tant, per això la cuidem presentant-li un llibre. I en aquest llibre hi ha dues coses que, com a mínim, jo crec que poden ser ganxo perquè vingueu a la presentació. La primera, clar, primer casa nostra, no? La primera és que aquelles escenes de platja que apareixen al llibre són platges de la Cala. I la segona és que hi ha un creuament de cartes escrites i datades a Benissanet, que també està a prop. Aquells que tenim més de 40, amb aquest llibre a l'esquerda de l'Àngel trobarem uns valors i unes emocions que probablement les entendrem de seguida. Si permeteu, us llegeixo com comença el llibre. Un llibre gruixut, 370-375 pàgines.
Per aquella lectura és una mica de en concentració, no suposo, no són d'aquells llibres fàcils, no?
Del
llibres...
qual ella, jo ja ho sabia, ja li vaig comentar i ella m'ha acabat confessant que n'està molt orgullosa. Penso que és un pas endavant claríssim de la Maria Victòria en narrativa. I comença així el llibre. La vida comença aquell diumenge d'octubre en què Paquito Costas i jo miràvem una rata que rosegava un crostó de pa al cel obert. Aleshores, jo no tenia la certesa de cap començament de res. Simplement el meu amic i jo ens miràvem amb silenci mentre la rata menjava i ens fèiem gestos que interpretàvem perquè ens coneixíem a fons, o creiem això, que un ho sabia tot de l'altre. I no érem sinó ignorants l'un de l'altre, de nosaltres mateixos i de la vida que començava. És apassionant.
Veurem què ens explica sobre aquesta l'esquerda de l'Àngel Maria Victòria Lovaina, que l'era d'adopció quasi també de mitja sentiment. Serà, com dèiem, aquest 25 de març, dia del diumenge de Rams, i després passa de la Setmana Santa i ja per tancar tot aquest cicle de vermuts de la temporada del curs, perquè després ja sí que s'entreu amb els premis literaris i per tant feu parada ja dels vermuts, arriba el diumenge 8 d'abril una xerrada sobre els fenòmens migratoris, els tabús i perjudicis a càrrec de la Calera Laia Callau, infermera, que va estar doncs, en una missió de la ONG Proactiva Open Arms, que com bé saben doncs està rescatant bé davant de les costes de Líbia aquelles persones campesteres doncs marxen cap a un futur millor i que realment si no fos per aquesta ONG doncs acabarien, bueno, acaben a la deriva i acabarien doncs com es poden imaginar. I també amb el doctor d'antropologia Josep Canals. Una mica aquesta és la versió més de conferència, la versió diferenciada, el vermut per pensar en humans, en humanitat, en valors humans, en els conflictes que hi ha al món. És una mica més, suposo, per marxar reflexionant, no? Aquest vermut serà un vermut per reflexionar.
Sí, bueno, de fet, aquesta secció de vermuts que fem, aquesta tirada de vermuts, és la més la que està més ben compensada, diguem-ne, eh? Perquè tenim des de música, llibres i després conferència, a més conferència d'aquestes que toquen al cor. La Laia, per si a algú no li sona el nom, l'hem tingut molt de temps al SUM, a l'ambulància, i per tant la coneixen perfectament, és del poble. El que sí que potser desconeixia molta gent és el fet este de fer missions humanitàries, no? Això potser molta gent ho desconeixia. I era ha sigut un vermut que durant feia molt de temps que buscàvem i esperàvem poder-lo fer, i finalment l'han pogut tancar amb la Laia, i crec que és molt, i amb en Josep Canals, claro, doctor en antropologia, i creiem que és un vermut que serà molt, molt interessant i que agradarà molt a la gent, i és una conferència d'aquestes que toquen el cor, eh? De fet, de la gent de lletres sempre en Open Arms ja treballem moltes vegades, fem coses també per intentar ajudar-los una mica des del punt en què poguéssim, llibres que fem entre molta gent i que van les recaudacions cap amb ells, és a dir, és una gent que intentem mimar-la perquè de fet han elegit una forma de viure bastant complicada i difícil.
Correcte, a més perquè tot i que la història de la Laia pot explicar en primera persona el que va viure en la seva expedició, al final una cosa és el que sents, el que vius, i l'altra cosa és el que pots acabar explicant o com s'acaben transmetent, i segurament millor tindre algú de proximitat que et narra la situació que no veure les imatges per la tele, que semblen encara la distància entre els ulls i la pantalla no és la distància entre els ulls i el problema. I suposo que aproximar algú del municipi, que a més doncs molta gent coneixerà, i explicar en primera persona el testimoni doncs de missions de salvament humanitàries al mig del mar Mediterrani, suposo que encara doncs toca més la pell, no? És a dir, aproxima la realitat del problema, que continua viu, que no és que s'hagi aturat, sinó que continua viu, i de fet entenem que aquesta també és una de les funcions que ha de tindre el col·lectiu, no només promoure la cultura, també promoure el pensament de la societat i aquesta part més humanitària, no?
De fet, Dani, el problema que tenim actualment és que les imatges que surten per televisió són tan brutals constantment i a cada moment que no en fem ni cas.
Ens hem anestesiat.
Sí, ja ho donem per, bueno, com van dir l'últim programa de Salvados, no? Esto es lo que hay. No, esta és la frase, no? Esto es lo que hay, i la gent continua sopant, continua fent la seva xerrada, rient, ja, ja, ju, ju, i el que surt per la tele, pues, bueno, no passa res. Hi ha hagut un atemptat a Egipte i han mort 300 persones, és el que hi ha, és normal.
Clar, com que hi ha tants atemptats i hi ha tantes això i tantes això, doncs ens estan habituant, i això adormeix la nostra capacitat de reacció i de protesta, no?
Sí, sí, és aquesta.
Jo volia afegir que segurament serà molt fàcil connectar amb el que ens expliqui la Laia Callau, perquè la Laia Callau, a part de que és de casa nostra i que la coneixem, també la coneixem per la seva faceta al SUM, i jo crec que jo en sóc un d'ells per un episodi que vaig tindre a la família, de que ha viscut moments crítics en els quals ella ha reaccionat com a professional. I quan dic professional no dic estrictament infermera, sinó com a persona, és a dir, aquells infermers, aquells advocats, aquells mestres, aquells policies, aquells els que sigui, que a més de ser professional reaccionen doncs, humanament, això els fa més nobles i els fa treure de dins allò que ells tenen per donar. Penso que serà fàcil connectar amb la Laia.
Segur que sí.
Serà el diumenge 8 d'abril, encara ens queda tot un mes per endavant. Ara repassem aquesta agenda, però abans permeteu-me que els últims minuts de l'entrevista siguin per preguntar-vos sobre el dia a dia del col·lectiu més enllà dels vermuts, perquè es va aproximant l'estiu, encara que la setmana passada haguéssim estat parlant de neu, que va acabar sent aigua. Aquest mes de març és l'últim per presentar treballs en els Premis de Narrativa i de Poesia. A hores d'ara, com està anant la presentació de treballs? Podem dir que és el ritme d'un any normal? Una mica més?
A veure, si els seres humans estem acostumats a pautes, no? Llavors, jo per contestar-te he de fer memòria del que ha passat els altres anys i la meva memòria més fidel i més exacta té uns 8-9 anys d'antiguitat, no? En els quals en els últims 2-3 anys s'ha inclòs narrativa. A veure, al començament, sense saber com ni per què, algú que no és que tingui molta pressa, sinó que probablement té molta il·lusió envia el seu treball al començament, només obrir el termini d'admissió. Com em comentava avui Dani Boquera, que és el qui s'encarrega de la recepció dels treballs de narrativa, els de poesia els rebo jo i després ho coordinem tot amb els companys de Cala Cultura. Ell i jo hem coincidit avui quan hem parlat del tema de que es produeix aquesta arrencada al començament, una aturada després, i durant el mes de març, és a dir, dins de l'últim mes del termini d'admissió, gairebé cada dia, doncs avui 2, demà 3, avui 2, demà 3, demà 4, demà 5, és a dir, realment la gent acostuma a presentar els treballs com més a prop està la data de tancament.
Suposo per madurar-los una mica més, no?
No, a veure, qui es presenta als premis és perquè ja té obra. I jo crec que malament d'aquella persona que escriu per a un premi. Vull dir, tu has de tindre l'obra i quan tu tens l'obra i l'obres el primer, has de mirar quin premi tens a prop i si t'agrada o no, a prop vull dir amb dates, i si t'agrada o no per presentar-t'hi. Evidentment aquests són els que guanyen. No els que escriuen per al premi, sinó els que tenen una obra feta, que l'han madurat, que l'han polit i bueno, tenen un premi a prop amb data que coincideix en què l'han acabat i que a més els convenç, doncs, qui publica, qui el jurat, etc etc. De totes maneres, us puc avançar que a dia d'avui i a manca de pràcticament un mes perquè s'acabi el termini d'admissió, el 31, doncs hi ha un parell d'obres presentades a narrativa i 10 presentades a poesia.
Per tant, a bon ritme. Sí. Esperem que este mes,
com deia Joan... Si l'arrencada és 2 en narrativa, estem dins de les pautes que hem dit abans, i si l'arrencada en poesia és 10, trenquem les pautes, sí. I podria haver sorpreses.
Sí. Anem a parlar del Club de Lectura, que parlàvem dels premis, parlem també de l'altra activitat, Club de Lectura, com està desenvolupant-se, com està anant este primer llibre que per aprovar, per a calentar motors d'aquest club.
Bé, ara estem al segon ja, perquè el diumenge passat vam tindre la primera reunió de la segona reunió del Club de Lectura, és a dir, la primera reunió del primer llibre llegit.
Correcte.
Per tant, el que sí, bueno, hauria d'explicar la Juani, de fet, que és la que porta el tema i la que està al capdavant de tot, però estem supercontents perquè ja som una vintena al Club de Lectura a la Cala, una vintena d'arrencada al Club de Lectura, és a dir, durant aquestes 3 setmanes que hem tingut per a llegir el llibre, no parat de trucar gent i apuntar-se gent, i això és un punt importantíssim. Com s'acabarà? Doncs no ho sé, però la veritat és que el començament és magnífic. El llibre que va triar per a començar amb molt bon criteri, per mi crec que era perfectament adequat, perquè és un llibre de contes, amb el qual és de molt fàcil lectura, perquè pots llegir un dia un conte, un altre dia un altre i tal. A més, el llibre era curtet, feia de bon llegir, i a més, contes que no tenien res a veure una cosa amb l'altra, per tant, distret, no? I ara el segon llibre és un llibre una mica ja més gruixut, i ara ja s'ha parlat que el tercer llibre Segurament, si no passa res, serà un llibre d'una obra de teatre, perquè volem introduir tots els gèneres. Entrarà poesia més endavant, teatre i el que convingui. Per tant, animem a la gent que es vulgui apuntar amb este club de lectura. No tenen cap obligació, això m'ho preguntava la gent pel carrer, no tenen cap obligació d'anar un dia a la setmana a cap lloc ni res, senzillament el tema és que es dona un llibre a la persona que un llibre que triem entre tots, i totes les persones del col·lectiu llegen el mateix llibre del club de lectura, i al cap del temps que hem estipulat, un mes, dos o el que sigui, doncs ens tornem a reunir magníficament amb unes pastetes i un te que prepara com sempre l'incombustible Ramon, té tot allí preparat, el te, el cafè, les pastetes i tal.
Passem de les pastes salades del
vermut,
a la part més dolça.
Perquè les reunions són de tarda.
De tarda
i generalment en dissabte, encara que aquesta va ser en diumenge, per temes d'alguna persona que no podia vindre i vam decidir fer-la en diumenge. Però en principi, com se diria en castellà, viento en popa toda vela.
Me sumo a l'homenatge al nostre company Ramon com a... Donem-li el títol de cap de logística.
Sí, sí, sí.
És un veritable cap de logística. No sé què faríem sense ell.
Sí, sí.
Dit això, recordem, abans d'acabar aquesta entrevista, els tres vermuts que la cultura que tenim a partir d'aquest diumenge, 11 de març, presentació del disc Jocs d'aigua de Pili Cugat i Carlos Uprián. Diumenge 25 de març, diumenge de Rams, presentació del nou llibre de Maria Victòria Lovaina, L'esquerda de l'Àngel, i el diumenge 8 d'abril, la xerrada amb Laia Callau i Josep Canal sobre fenòmens migratoris, tabús i perjudicis, on parlaran doncs aquesta labor humanitària. Tots ells, a les 12 del migdia, hora de vermut, al Centre d'Interpretació de la Pesca, l'antiga cofradia de pescadors, a l'antiga llotja. Joan, Àngel, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquest dilluns aquí al Sempre amb tu, per haver-nos explicat tota l'actualitat del col·lectiu. D'aquí poquet també doncs, ja ens tornarem a veure per a parlar amb més detalls doncs, dels premis literaris i del que arribarà de cara al mes de juny. I si us sembla, no hi ha millor forma d'acabar avui l'entrevista que amb la música de Pili Cugat i de Carlos Uprián, que ens donarà ja aquell gustet per a que arribi diumenge. Moltíssimes gràcies, molt bon dia.
A tu,
bon dia, endavant. Bon dia.